Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit. És diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12. Un diumenge que ens deixa que, malauradament, la lesió de Piqué és greu. Al matí li han fet una ressonància i té un esquinç grau 3 al lligament lateral intern i el que és pitjor té afectats els encreuats. Això són uns mesos de baixa, com a mínim 4. Però encara no està descartat que l'operin i això suposaria més temps de baixa. La Marta Carreras té tots els detalls sobre Piqué i algunes novetats importants. Tampoc no és poca cosa la lesió de Sergi Roberto, 2 mesos de baixa, trencament muscular al recte femoral de la cuixa dreta. Sense Piqué, el Barça té un problema greu de centrals que de retruc afecta el mig del camp i sense Sergi Roberto, Koeman té una alternativa menys per al mig camp. Tot el que podia anar malament ha anat malament, és cert, però hi havia molt risc, massa, amb tants pocs centrals. I direu, i un tití? El que li diuen a Koeman és que no hi compti gaire. Per això segurament ahir ni el va citar quan li van demanar per la situació del francès i per la d'Araujo. Donarem algun detall sobre la situació real d'un tití que ja us avanço que no dona peu a cap esperança. El Barça marxa demà cap a Kiev, en quadra, però la Champions la feina està ben encarada. La Reial Societat continua líder de primera. Avui ha guanyat 0-1 al camp del Cádiz i compta perquè comencem a preguntar amb cert interès com ha quedat la Reial Societat. No sé si la Reial té opcions reals de guanyar la Lliga, però potser l'hem de comptar com a possible rival del Barça per ocupar plaça de Champions, tal com estan les coses. Més partits d'avui a primera. Fa uns minuts ha finalitzat. L'Alavés 2, València 2. Empatat el València, anava perdent 2-0. Granada 1, Valladolid 3 i Eibar 0, Getafe 0. A segon, aquest migdia ha guanyat el Sabadell, 3-1 contra les Palmes. És una victòria important per trencar una mala ratxa. L'Espanyol encara és líder de segona, tot i perdre divendres el derbi contra el Girona, perquè avui han empatat el Mallorca i l'Sporting. Avui, per cert, el Tot Gira ha entregat el trofeu Dani Jarque a David López com a millor jugador de l'Espanyol de la pitjor temporada de la història. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Logroño. Fa una estona, Daniil Medvedev ha guanyat el Masters de tennis. S'ha imposat a la final l'austríac Dominic Thiem en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. Avui ha guanyat Medvedev i serà un dels grans del futur, però potser Thiem serà l'hereu. I aquest diumenge també ens deixa, i m'esperava al final per donar-li transcendència, un campió del món català. L'Albert Arenas, gironí, és nou campió del món de Moto3. Ha patit, una mica, ha patit, però ja té el seu mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, diumenge 22 de novembre de 2020. Un diumenge amb moltes coses. Una nova ensopegada del Barça de futbol sala, empatat a 2 al Palau, a última hora contra el CUE, l'Opa Rulo. També ens deixa la derrota i eliminació europea del Granollers femení a l'European Cup. Ha tornat a perdre contra l'Elx, avui 20-34. Victòries del Barça i de la Penya a la CB, derrota del Manresa, que ha perdut a la pista del Madrid. El Barça ha guanyat a Saragossa i la Penya ha guanyat al migdia a la pista del Guipúscoa. Seguiu amb nosaltres perquè la Marta Carreras té novetats importants sobre Piqué i, a més, tenim molt bona companyia. L'Oriol Domènech, per exemple. Bona nit, Oriol.
Bona nit, Xavi.
El Ricard Torquemada. Ricard.
Bona nit.
La Sònia Gelmà.
Hola, bona nit.
El Jordi Costa.
Hola, bona nit.
I el Moisés Llorenç, també amb nosaltres aquesta nit al Club de la Mitjanit.
Bona nit a tothom.
Perquè avui som uns quants. La lesió de Piqué és greu, definitivament greu. Semblava un miracle que aquella rebrincada de genoll, que segurament heu vist unes quantes vegades i que des del primer moment ja feia impressió, es quedés només en un esquins. Piqué té un esquins, és veritat, de grau 3, al lligament lateral intern. Ara veureu què significa aquest esquins, però també té afectats els encreuats, i això és veritablement greu i són molt males notícies. Marta Carreras, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Tens novetats, i novetats importants per explicar-nos aquesta nit al club.
Sí, d'entrada, que Gerard Piqué té un dubte gran, i és si passar o no per quiròfan. Des del club s'ha plantejat un tractament conservador i ell vol assegurar-se que sigui la millor opció.
A veure, Marta, què té trencat, què no té trencat, què és esquins, què és trencament de lligaments, quina és la lesió real de Gerard Piqué?
Mira, desxifrem aquest comunicat, que és complicadíssim, perquè d'entrada parla de dos tipus de lligaments diferents. Primer de tot, diu esquins del lligament lateral intern de grau 3. Què vol dir això? Doncs que és un trencament. No hi ha un grau més, ni un 3, ni un 4, ni un 5, ni una classificació diferent per esquins o trencament. Ja sabem que potser des de casa us sona més bé esquins que trencament, però en aquest cas, em sap greu dir, que són sinònims. I és un trencament en tota regla. La segona cosa, lesió parcial del lligament encreuat anterior del genoll dret.
Sí.
D'entrada, això de lesió parcial és més un terme que ens expliquen que utilitzen els radiòlegs que els traumatòlegs. I, per tant, anem a petar al mateix lloc. Està trencat.
O sigui que té dos lligaments trencats. El lateral intern, que és menys greu, i l'encreuat anterior és l'encreuat anterior, eh?
Sí, fixa't que parles en singular. Encreuat i no encreuats, anterior, perquè hi ha un posterior i un anterior. L'anterior és el que normalment es trenca, és el que s'ha trencat Piqué també en aquest cas, i per tant, està trencat.
O sigui, dos lligaments trencats. Aquí hi ha una lesió greu. No és segurament la pitjor, no és la triada, perquè aquí hi hauria un altre lligament afectat i també el menisc, però és una lesió greu. A veure, el lligament lateral intern, això requereix, està trencat, requereix de cirurgia?
No, es podria recuperar sol.
Es recupera sol. El segon, l'encreuat anterior?
No es recupera sol, només quirúrgicament.
I això vol dir que has de passar pel quiròfan obligatòriament?
No, hi haurien dues opcions. O sigui, tu quan tens el trencament, l'encreuat trencat, pots fer un tractament conservador o cirurgia.
Tractament conservador, què vol dir?
Repòs 15 dies, començar a mobilitzar el genoll a poc, treballar amb factors de creixement i, sobretot muscular al màxim la cama per intentar suplir el paper que fa l'encreuat, que és un paper estabilitzador del genoll, amb aquesta musculatura.
A la gent li fa por entrar al quiròfan i que l'operin i sempre, suposo que un futbolista professional ja està més avesat, però vaja, no és agradable entrar al quiròfan. Per què si hi ha l'opció de tirar endavant amb aquest tractament conservador, també es posa sobre la taula la possible operació?
Clar, mira, d'entrada, el tractament conservador, el temps de recuperació és més curt, al voltant de 4 mesos. A més, el contra que pot passar és no tenir la sensació de tenir el genoll estable, perquè, en el fons, tu continues, com hem dit, amb aquest encreuat trencat. No es recupera aquest encreuat. Tu continues amb l'encreuat trencat i, per tant, l'únic que et supleix és la musculatura. Però pot ser que mai més tornis a tenir bones sensacions en el genoll. I molt interessant també, Xavi, aquest tractament conservador no es plantejaria, en aquest cas, si fos un jugador jove. No es plantejaria. El que passa que Piqué té 33 anys i la pregunta que segur que li farà el doctor quan el tingui davant és quants anys de carrera creus que et queden?
Uh-huh.
I, per tant, és possible un tractament conservador. És una opció. Si fos jove, no es plantejaria aquesta opció.
Ara hi ha el dilema, entre aquest tractament més conservador o la cirurgia, el tractament quirúrgic. Què implica passar pel quiròfan?
Doncs bàsicament més temps de baixa, que com dius tu, és el que tots els jugadors d'entrada els impacta, els espanta i en volen fugir. Mínim implicaria 6 mesos.
I ens pots apropar una mica quins són els pensaments de Piqué 24 hores després de fer-se mal al genoll dret, en el moment d'haver d'esperar 2-3 dies per fer-se una nova prova, per parlar amb el doctor Cugat, que és especialista, i finalment prendre una decisió?
Té molts dubtes. Sabem el caràcter del jugador, que no es queda amb la primera resposta. Piqué sempre vol saber més, saber tot, valorar totes les cartes, tenir totes les opcions. Fins i tot no es descarta que pugui parlar amb més d'un metge. El club li planteja aquest tractament conservador, ell vol assegurar-se que sigui la millor opció. No hi ha pressa realment per prendre la decisió, tot està molt inflamat. Ja fa uns anys que s'ha vist que operar de seguida no és la millor opció, que millor que baixi la inflamació. Per tant, tenim aquests dies per acabar d'analitzar la situació i prendre la decisió, que al final és una decisió personal del jugador. I Està agendada una nova ressonància el dimarts i una visita amb el doctor Cugat el dimecres.
Sí, que dimecres és probable que Piqué prengui una decisió en aquest dilema de si resol la lesió amb el tractament conservador o si passa pel parc quiròfan.
Sí.
Aviam, quedeu més preocupats després del que ens acaba d'explicar la Marta Carreras, per exemple, Ricard?
Home, el que... O sigui, el problema és que ahir vam tenir un moment de pensar que el que havíem vist per televisió i que tots havíem detectat que allò no tenia gaire bona pinta, amb el tema de les 15 es va obrir allà una finestra absolutament inesperada. Però també, quan vam acabar ahir la TDT, vam estar un moment conversant i vam dir... Bé, demà ho veurem, això. El que passa és que sobtava que el comunicat mèdic parlés d'una esquinç ahir, veient aquelles imatges i entenent que només... O sigui, consultes amb metges de primer nivell per televisió apuntessin en creuats i lateral intern, que finalment ha estat el que ha passat. Bé, és una lesió greu, és una lesió important per l'edat que té Piqué... Ara deia la Marta amb bon criteri que és diferent que un jugador jove, però jo crec que amb 33 anys i amb 18 anys és quan més has de valorar aquestes decisions i que Piqué s'ho ha de pensar molt bé i que si no hi ha garanties d'estabilitat en el genoll, encara que sigui una mica més tard, però hauria de passar per quiròfan i assegurar per intentar estirar la carrera en condicions.
Algú dels presents ha tingut una lesió similar?
No, jo no. Menisc.
No.
Menisc. La resta res, eh? Uri, tu com ho veus?
En primer lloc, deixa'm dir, i no és un comentari avantatgista, perquè allí, com diu el Ricard, hem estat comentant després de la transmissió, que em sembla increïble el comunicat ahir del Barça. I tu no pots dir que... Tu no tens cap pressa per dir...
Bé, segurament pressió sí.
Però per això d'aquí...
Jo volem saber què té Piqué,
jo poso però jo em poso la pell d'un soci del Barça i jo el que vull és saber el que té Piqué quan tinguem clar que té Piqué. No em corre per això de saber ahir la nit exactament si té un esguinç, si té un tractament, un trencament.
Ja dormíem, vull dir, era molt tard.
Vull dir, no? jo crec que el comunicat d'ahir era molt precipitat i, a més, si és erroni. I respecte a la lesió... és el que ha comentat la Marta, no? El lateral normalment pot tenir un tractament conservador, normalment el creuat, tant anterior com posterior, passes per quiròfano.
Sí, jo crec que
ja acabarà passant.
Sí, deixa'm, Oriol, dir que hi ha dos casos, que són el de Rodrigo fa dos anys, crec, i Raúl, també el jugador del Madrid, que els serveis mèdics han contemplen i que han comentat amb Piqué com a precedents d'un criteri conservador i que van anar bé. Però, clar, cada cas és cada cas.
Bé, van anar bé. El Rodrigo l'any passat el visitant cada dos per tres aquí a la Quirona, el doctor Cugat, perquè, i recordo que va estar una setmana sense jugar.
Sí, és veritat.
Doncs era producte d'aquesta lesió.
Doncs no va anar del tot.
Bé, home, no ha fet mala carrera, Rodrigo.
No, però és veritat que...
Té seqüeles.
Sí, és possible.
I és veritat també que si s'opta per un tractament conservador i les sensacions no són bones, pots acabar passant per cirurgia i, per tant, haver perdut temps.
Clar. Però, sobretot, em pregunto què guanyes arriscant aparentment tant, perquè la franja curta de la forquilla, si la Marta no em corregeix, són 4 mesos i ens n'anem a l'abril. Per un mes i mig de competició, comptant que Piqué a l'abril estigués com un pinzell per jugar, que és molt suposar. Jo, clar, jo ni sóc metge, ni sóc Piqué, ni m'hi jugo la carrera, però jo no sé si val la pena... Vaja, això sense entrar a valorar el camí que ha pres la temporada. És a dir, no fa la pinta ara mateix, no és que el Barça s'estigui jugant les semifinals de la Champions. Llavors, jo, la veritat, arriscar per un mes i mig de competició a que la cosa no et quedi bé, si et donen una certa garantia a operar-te, jo no tindria cap dubte, però insisteixo que jo no sóc Piqué.
Triï la solució que triï, estic d'acord que el millor Piqué aquesta temporada ja no el podrem recuperar, i per tant que triï la solució que hi cregui que sigui més oportuna pel seu futur i esportiu. I no sé quina de les dues és la millor, perquè, òbviament, si des del Barça li recomanen el tractament conservador, és perquè deuen pensar que aquesta és la millor solució possible. No perquè pensin en això estaràs abans, sinó perquè deuen pensar que així potser té més opcions que quedi millor. O perquè per l'edat que té, probablement aquesta sigui la solució menys traumàtica, fins i tot per la... per no haver d'entrar en quiròfan. Sigui com sigui, quina solució triï, ja és una qüestió molt personal d'ell, perquè insisteixo que des del punt de vista del Barça, doncs, aquesta temporada deu Piqué i ja el retrobarem la temporada vinent, perquè encara que siguin la de 4 mesos, òbviament quan torni necessitarà un temps per tornar-se a posar en forma. I vés a saber, com deia ara el Costa, en quina situació es troba el Barça en aquell moment, si potser ja no li caldrà ni tan sols forçar el retorn de Piqué.
Moi, què tens?
No, jo tinc mal de cap, perquè tot això és un mal de cap. No, si l'altre dia parlàvem, si fa 15 dies parlàvem de que amb la lesió d'Ansu el Barça li robava la il·lusió de tenir l'alegria, de que s'havia perdut l'alegria, amb Piqué, més enllà de que ahir es pot equivocar més o menys a l'acció del gol, és un bastió, o sigui, és un dels puntals de l'equip, és un dels líders, agradi més o agradi menys. I, sens dubte, sense ell a la defensa, l'equip trontolla per tots els costats. Jo, evidentment, estic d'acord amb l'Oriol, és que és molt fàcil dir-ho des de casa i no amb la pressió que pot tenir un metge o un club d'informar sobre una lesió, però, clar, és veritat que té un esguins, és veritat, perquè és un esguins, però és el que deia la Marta abans. Un esguins 3 és una trencadissa. Llavors, dona la sensació que el club va córrer massa i que, bueno, que la qüestió és que Piqué, xau, a la temporada, i ara aviam com s'arregla el tema darrere.
Però segurament van voler ser prudents, no? Perquè
sí.
Hi ha una primera informació del diari Sport que parla de que en la primera exploració ja els sembla que això és mínim 4 mesos, però segurament en aquella primera exploració l'únic que poden assegurar és que mínim hi ha uns skins i que els hi sembla que efectivament hi haurà un afectat en l'altre lligament. Però fins que no tenen les proves d'avui no ho poden assegurar i aleshores...
Però no cal entrar en el terme skins, clar, no? Doncs demà se li faran proves, com més vegades s'ha fet, sí. Demà se li faran proves... per veure la
base. Sí, segurament, sí, però el que vull dir és que van voler tirar curt per assegurar no equivocar-se del tot, no?
Sí, però t'has d'equivocar una mica. Jo crec que això és un... Ara mateix és una anècdota. El que més important és que la lesió és greu i bé, va haver-hi un punt de precipitació, però vaja. Ara començarem a...
Jo volia fer una reflexió perquè la Marta ho ha dit encertadament que no sé si era el doctor Cugat, que li preguntaria a Piqué quants anys més pensa jugar a futbol. Mm-hmm. Però jo vull que Piqué quedi bé no només perquè només pels pròxims 2 anys o pels pròxims 3 anys, jo vull que quedi bé per vida, perquè Piqué es retirarà amb 37 anys. Clar. Però després potser vol fer maratons
o vol jugar a pàdel, els tornejos solidaris de pàdel.
Vull dir que, aviam, si tu no t'operes, tu potser pots aguantar 2 o 3 anys.
Sí.
Però el genoll es va deteriorant, sí, i al final acabes amb el genoll destrossat.
Sí, sí.
I Piqué es retirarà amb 36 o 37 anys i té tota una vida per endavant. Vull dir que, aviam, jo no vull donar consells a ningú, però vull dir que jo crec que si té el creuat trencat, el millor que pots fer és passar pel quiròfano.
Marta, Sergi Roberto també ha caigut, i no és poca cosa, són 2 mesos de baixa.
Sí, ho vam veure instantàniament quan va fer aquest xut, em sembla, Campos, que eres tu, que deies, és el múscul del xut, doncs, sí. Tal qual, el recte femoral, la zona del quàdriceps, la zona alta, trencat per 2 mesos.
El panorama és terrible, Ansu Fati eren 4 mesos, ja veurem quan torna. Piqué, és possible que ja no el veiem en condicions i a ple rendiment aquesta temporada, i sense Sergi Roberto, 2 mesos, que això ja ens situa a finals de gener, ni la Supercopa Espanyola, i aquest any ja sabeu que no s'atura el futbol per Nadal, s'atura el cap de setmana de Nadal, però hi ha futbol entre setmana, o sigui que és terrible el panorama. Més gent al Club de la Mitjanit. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Quants centrals té ara mateix Koeman disponibles del primer equip?
Doncs mira, de moment només l'anglès. Araujo es va estripar contra la Juventus, va sortir contra la Juve ja amb molèsties al terreny de joc i va acabar amb una lesió, un trencament al bíceps femoral de la cama dreta. N'hi havia per un mes, però ahir Koeman ja va explicar que encara no entrenava amb l'equip i que no el veia ni pel Dinamo ni tampoc contra Osasuna aquesta setmana, de moment també fora. però en la pregunta a Koeman també se li va demanar per Umtiti i no el van citar, cosa que ja és habitual en Umtiti.
Sí, sí, és que és un cas especial. Mira, recuperem el que dius de Koeman, perquè em sembla molt, molt significatiu el que va passar ahir amb Koeman i Umtiti.
Araujo y Umtiti pueden recibir el alta ya en los próximos días.
Araujo está entrenando individualmente y no creo que pueda llegar ni a martes y tampoco a domingo.
Y última pregunta.
He deixat això d'última pregunta perquè quedés clar que és que no havia tallat la resposta i Koeman si havia dit alguna cosa d'Umtiti. No va dir res i estic convençut que no es va despistar.
És que no és la primera vegada.
Exacte.
Quan li demanes pels centrals a Koeman, a Umtiti ni el cita.
I fa bé, perquè si Koeman té una cosa és que intenta evitar la mentida o la mitja veritat i hi ha cas Umtiti, perquè a Koeman des del vestidor persones que són a sobre d'Umtiti i que treballen amb el central francès i que ho han fet els últims dos anys i mig és el 2018 al Mundial. El que li diuen a Koeman és que no compti gaire amb Umtiti, que el genoll d'Umtiti no fa net, que fa uns dies que s'està entrenant, i és veritat, no tots els dies s'entrena, però que si va augmentant una mica la càrrega, el més probable és que reapareguin les molèsties. I que si el fa jugar un partit, dos partits, és probable que el tercer ja no el pugui jugar, perquè el seu genoll no aguantarà tres partits consecutius sense haver de tornar a parar. Aquesta és la situació d'Umtiti, que jo crec que aquestes alçades no sorprèn a ningú. Oi que no quedeu sorpresos?
No.
És vergonyós.
Algú té esperances que pugui ser útil, Umtiti?
Pel Legends, sí.
Pel Barça Legends igual, però pel nivell professional no. S'ha acabat.
Després que acabes d'explicar, és evident que no.
Home, clar, a mi una falta de respecte a aquest noi que li ofereixen operar-se, que jo entenc que és el que deies abans, no? Que la gent té por a operar-se, però t'has de ser responsable. O sigui, si és responsable per demanar 8-10 milions d'euros per temporada, és responsable per atendre que ha d'estar en condicions per jugar. És que fa dos anys i mig que no juga al futbol aquest noi, ha jugat 4 partits, és que és vergonyós aquest noi.
Us imagineu algú, a banda de De Jong, fent de central d'emergència? Perquè ara mateix el que necessita Koeman i el Barça són centrals d'emergència.
No. Júnior.
No. Puf.
Bé, no
és emergència,
no has valorat la qualitat de la solució.
Ets valent,
Has plantejat alternatives, no la qualitat de l'alternativa.
Quan es recobria la lesió muscular, Sergi Roberto...
Fa 2 mesos, Uri.
Sí,
jo vull dir, ara ja no volem currar tant, amb això del coronavirus.
És que ara, la lesió de Sergi Roberto, que algú pot pensar, mira, doncs tenim a Dest i més o menys tirarem, però és que si has de jugar amb De Jong al darrere, que és el més natural ara mateix, necessitaràs més tios al mig del camp, i una opció
tot,
clara era Sergi Roberto. És a dir, que el puzzle és de consideració...
És que potser arriba el moment en què comença a plantejar... fer canvi de sistema, perquè si estaves jugant...
Però hem de jugar 11,
Sí, sí.
Sí, sí, però si estaves jugant amb doble pivot, bàsicament, sobretot perquè De Jong s'hi trobaria més còmode, i resulta que De Jong l'has de passar a l'eix de la defensa perquè no tens cap altre central, i en el doble pivot no et poden jugar ni Riqui ni Alanyà, perquè no és la seva característica, aleshores...
Sí,
Però estem d'acord que jugaran més còmodes tant Riqui com Alanyà, com fins i tot Busquets en un mig camp de 3?
O Pedri. Pedri.
Però si, és que no tens gent per fer mig camp de... O sigui, tens pocs migcampistes, com menys migcampistes tinguis, et cap millor el dibuix, no? O sigui, si no en tens, millor 2 que 3, no? O sigui,
però,
perquè,
vaja,
clar,
jo crec que
pens molts jugadors amb 3 migcampistes.
Però amb 2 no t'hi cap Riqui i amb 3 sí.
Clar, t'hi cap Riqui, jo crec que si se'n més còmode l'anyà, fins i tot Pedri també et pot jugar d'interior.
I en perds molts, al davant, aleshores?
Molts.
Home, perquè no tens...
No, ara al davant te'n sobren... Ara al davant que te'n sobren 2.
Tens Dembélé, Coutinho, Griezmann, Messi...
A veure, enteneu-me, la banqueta queden, per exemple, Trincao i Coutinho... Clar.
El que jo vull dir és que si Koeman vol jugar amb 3 migcampistes ha de ser perquè al Barça li convé jugar amb 3 migcampistes. No per fer això, perquè
crec que li convé des del punt de vista...
No, però jo dic des del punt de vista del que ell creu, de la capacitat per expressar que amb 3 migcampistes anirà millor, dels mecanismes de l'equip, de com s'ha de pressionar... O sigui, no perquè n'hi hagi un més aquí i un més allà posa-hi tres... Perquè, clar, és que aleshores juguem sense centrals, que no en tenim.
Bueno, però jo deia perquè hi hagués més gent còmoda en la seva posició, però vaja.
Sí, sí, no, no. Però clar, si no hi ha centrals, juguem amb un central, no?, amb un central i dos laterals, i aleshores tindrem gent còmoda. O sigui, que...
Tu ja... creus que Koeman, Ricard, mantindrà aquesta estructura del 4-2-3-1, creus que és el millor que pot fer? O sigui, no t'estic entenent si és el que creus que farà o no, el que creus que hauria de fer.
Jo ja vaig dir fa dies aquí quan l'Àlex Dalmas va dir que ell veia que podia ser pròxim al 3 mig camp de 3, vaig dir, a mi m'encantaria, jo crec que al Barça li aniria molt bé, i és que tots ens relacionem millor amb aquesta cultura i tenim la sensació que, com a mínim, alternar el doble pivot amb el mig camp de 3 és una cosa que gairebé no ha utilitzat Koeman i que jo crec que el Barça agrairia. Però el veig a ell molt convençut del doble pivot. I entenc el que diu la Sònia. Guanyes Riqui Puig, guanyes un jugador, sí, està bé, però vull dir, guanyes un jugador amb el qual ell no hi creu. O sigui, com que no hi creu, ell no crec que tingui la sensació que guanya gaire passant de dos migcampistes a tres migcampistes, perquè no és que s'obrin migcampistes com s'obraven l'any passat, on hi havia, em sembla que 7 a principi de temporada per jugar en tres posicions. Home, si tens 7 migcampistes, aleshores juga amb 3, clar. Però si no, estem parlant de Riqui Puig si entra o surt. Aleshores, ell no creu en Riqui Puig, jo veig difícil que perquè entri Riqui Puig jugui amb un migcampista més. Si puja Conrad i jugarà amb un davanter més. Vull dir, perquè on juga Riqui Puig i afegeixes Conrad i ja pots tornar a jugar amb els quatre del davant.
Però el problema és que no tens gent per jugar de mig centre, si a De Jong que el passes a la defensa perquè faci de central, no?
A l'Anyà i algun sí. Jugador del Barça B que també hi ha tants migcampistes com davanters.
I Mateus.
És veritat per això que... Sí, el problema és que no tens centrals. En teoria, Araujo per la setmana que ve sí que el pots començar a tenir. Ho dic perquè els partits d'aquesta setmana, en teoria...
Bé, sí, però estàs a expenses d'un altre accident, Jordi.
No, però això ja no és d'ara. Això és des de l'inici de temporada que ja anàvem agafats.
Sí, però és que ara ja no tens marge perquè Piqué no el tens.
Vull dir que fins fa una setmana ens podíem preguntar si ens creiem Araujo. Ara ja no ens podem preguntar si ens creiem Araujo. Jugarem amb Araujo i punt.
Sí, sí.
Més preocupant encara per mi és que el jugador que ha anat entrant en dinàmica de primer equip per fer de tercer central, que és Mingueza, no vull matar un nano abans de que s'hi posi, però així com Araujo jo li veig potencial, no sé si hi arribarà, però crec que té coses. Jo crec que Mingueza no me l'imagino jugant al primer equip ni en broma, llavors...
Doncs potser ho ha de fer, en algun moment.
Ja, no estic segur. Arribaran partits de Copa i dies que estarem com ara, que el dia que no sigui Araujo serà l'Englet i segurament l'haurem de veure. Però que vull dir que potser hi ha posicions, ara per la bo de Conrad, que mires el bé i dius, mira, aquest encara... Jo ho lamento dir-ho així, però amb Mingueza no veig que sigui el cas. I em sorprèn perquè va començar la temporada convocant a Ramos Mingo i ara sí. Ha mig desaparegut, tampoc no sé molt bé per què.
Per la Champions, no? Perquè Mingueza sí que el pots portar als partits de Champions i a l'altre em sembla que no.
Siguin dos o tres, com diu el Jordi, ara són faves comptades, que pugin jugadors del filial i que Koeman arrisqui. I que prengui decisions i jo crec que el mig camp de 3 s'hauria d'aprovar en algun moment i jo crec que arribem tard ja, però ja ho hem dit. O sigui, el primer dia crec que contra el Sevilla que apareixen tres migcampistes i manté el doble pivot i De Jong per davant en mitja punta, allò és una declaració d'intencions, perquè si apareixen els tres migcampistes en un moment que el partit, crec que era el Sevilla, perquè vam comentar la TET, necessitava... per exemple, desaparellar les marques del mig camp del Sevilla, que també jugava amb 3 i el triangle encaixava mig centre i dos interiors, doncs si aquell dia no jugues amb el mig camp de 3, clar, vol dir moltes coses, perquè els tens tots 3, una mica en la línia del que diu la Sònia, juguen Pjanic, Busquets i De Jong, i el Barça juga amb doble pivot i mitja punta. Aleshores, clar, ara per tenir Riqui Puig, Koeman canviarà el que fins ara no ha canviat. No hauria de ser per Riqui Puig, hauria de ser perquè digui, escolta, això no va, tinguem una alternativa, provem, i si encaixa Riqui Puig, fantàstic, perquè com això estem d'acord tots, com més jugadors tinguis, millor.
Àlex Delmas, bona nit.
Bona nit, Xavi, bona nit a tots.
Tu creus que Koeman sí que revisarà el sistema en algun moment, veient la necessitat de tenir jugadors del mig del camp i de la defensa, que ara no en té?
Jo crec que en algun moment arribarà això. I espero que sigui ràpid perquè també tinc ganes de... Jo crec que li anirà molt bé a l'equip, eh? Crec que un dels problemes que té aquest equip a dia d'avui és el fet de les esquenes, el fet de fer quatre alçades en lloc de tres, i que per tant li dificulta molt el fet de defensar cap endavant, i li dificulta diverses coses, i crec que seria tot més natural. A més, crec que hi ha un component mental aquí, no? Jo crec que l'equip està en un moment de dubtes, que un canvi de dibuix, entrada de cares noves, jo crec que li pot anar bé. Per tant, em sumo, eh, aquest desig de que ho pugui no només provar, sinó que crec que veient els problemes que està tenint a l'equip en aquest moment li aniria molt bé.
A veure, Salmo, posicions delicades en quant a la falta d'efectius. Laterals drets, quants en queden?
Doncs ara mateix, Sergi Nyodest.
Centrals, ja has dit que de moment l'Englet s'incorporarà a Ujo, amb un tití poca cosa s'hi pot fer, és el que li diuen a Koeman, i Mingueza és el del filial.
Sí.
I migcentres?
Si De Jong acaba passant al central, debilites al mig del camp, tens Busquets, que ara mateix està lesionat, i Pjanic, és veritat que Alanyà, Riqui o Mateu són allà, però també és veritat que Koeman no els veu i no hi ha comptat fins ara.
Entre Alanyà, Riqui i Mateus, veieu que el candidat número 1 per tenir alguns minuts és Alanyà?
Amb aquest dibuix, sí.
No, sí. És que em sorprèn fins i tot que hi comptes amb Mateus. Si no l'hi
Home, l'ha posat el Salmo, demana-li.
Sí, sí.
Però el Salmo...
Són aquestes concessions del Salmo. Mm.
Sí. El Salmo el posa per enfotre-se, m'entens?
Sí, sí, clarament.
Sí, una mica sí, però...
Veus? Però ja conec més que si l'hagués parit jo. Yes.
Perquè el dia abans de fer-lo jugar imagino que el presentaran, no?
Bé, home, això és una altra anècdota que ja està caducada.
Una
ja
cosa, jo crec que Alanyà és el primer, però, Uri, què hi ha al filial a mig camp?
Re.
Jandro. Que siguin prometadors ja Jandro per jugar més així al doble pivot. Tens Eilaix, tens la Nico, el fill de Fran. Va, jugadors amb qualitat, però jo encara els veig molt verds per al primer equip.
Jo el Busquets, també, no?
Oriol Busquets, i tant. Oriol Busquets, que ja l'any passat va jugar un any a Holanda en futbol professional.
És que us dic una cosa, una mica lineal que diu el Jordi, a mi em comença a ser indiferent si estan verds o no. Vull dir, és que ara, o sigui, som on som i això no ho canviarem. Per tant, decisions atrevides.
És que... ja, començar ja mateix aquesta temporada...
Els tres primers que he dit, que són Jandro i Lais Nico, sí que estan verds, però com ara que ha recordat l'Àlex, Oriol Busquets l'any passat va estar jugant un any de titular a futbol professional, sí, a Holanda.
Li agradava molt a Valverde, Oriol Busquets.
Sí,
I pot jugar a central, a Esquerra, sí, que l'any passat a Holanda va jugar a central.
Com una opció alternativa, dic els que hi ha, vull dir, no em vull saltar esglaons, però és que clar, com dieu, és que ja el segon esglaó ja necessitem tenir-lo en compte.
El risc que de posar un tio que estigui verd, què és? Que ho faci molt malament. Ho dic perquè el risc de que fotin al camp sense saber si són bons o no, si valen o no, aquest ja sabem que no va. Jo, que ja sé que si poses un jugador que no està contrastat, l'impuls és, ui, quin risc, el cremarem. Bé, a Manso ja hem descobert que això no és així, doncs provem-los. I si no serveixen, un altre, perquè el filial està per això. Parlo en la situació actual, eh? Ja entenc que si hi ha jugadors del primer equip disponibles, doncs que juguin els del primer equip, però en la situació actual, provem-ho.
Però és que en la situació actual tens un problema claríssim a l'eix de la defensa, però al mig del camp, el primer equip, te'n sobren de jugadors.
Sí, sí.
Vaja, te'n sobren tampoc. Te'n sobren seria excessiu dir-ho. Però vull dir que hi ha alguns... Abans, sí, exacte. Abans d'arribar al filial, tens Alanyà, tens Riqui Puig,
encara que sigui
una broma,
Mateus,
el Mateus
sí.
L'hauríem de veure algun dia, ni que sigui per dir, d'acord, no serveix.
Mira, no l'he vist jugar mai, ni un segon, ni un entrenament. Estic segur que no és millor que cap dels tres que hem dit que estan verds.
Jo Mateus ja he considerat, com fèieu la broma, que els del filial estan per sobre de Mateus, però per darrere de l'Anyà i de Riqui Puig, tot i que, com hem dit, per mi Riqui Puig no ha de jugar al doble pivot, sinó que el que hauria de tenir en aquest dibuix és minuts a la mitja punta, si Koeman hi creu. Per tant, com a mig centres, després de l'Anyà, ja n'has de buscar algun, perquè el calendari és el que és, i és que si no, se't trencarà De Jong, o se't trencarà Busquets, clar, és que ja no tens cap recanvi més, per tant, comença ja
amb gent jove, de la mateixa manera que ho has de fer a l'eix de la defensa, com deia Xavi, és que no hi ha més solucions, és que no podem fitxar el gener, és que no podem pensar en quants títols guanyarem, ni tan sols en si podrem guanyar algun títol. Per tant, doncs, avança, o sigui, que l'any serveixi per alguna cosa, per competir al màxim, per intentar recuperar com a mínim l'orgull d'equip i de club. I a partir d'aquí, com es pot fer això? Doncs escolta'm, amb gent jove i assumint la situació, perquè és que si no, som a 21 de novembre. Vosaltres sabeu el que ens queda per davant.
És que això és un funeral, eh? És que això comença a fer olor de funeral, ja, eh?
El problema és que tal com estarà el club, aquesta reflexió que acabes de fer tu ara, Ricard, qui li farà Ronald Koeman?
No, però és que el ell n'haurà de fer alguna, no?
Sí, però el mateix Ronald Koeman és el primer conscient entrenadors... que té el mateix problema que tenia Setién i que... I, no, Valverde no tant, però és el mateix problema que tenia Setién, que és que ell ara mateix té d'aquí al juny per convèncer a qui arribi perquè es quedi en el projecte. Per tant, el que no farà serà arriscar.
Sí, vull dir, però no té jugadors. Sí, la diferència amb Valverde i amb Setién és que Koeman no té més opcions. Home, si vol jugar des del novembre amb 14 jugadors i amb dos mitjocentres i dos centrals, però és que si no...
Però ell ja ho va dir, eh? Ell ja ho va dir que per ell els jugadors... No sé com ho va fer anar, però que les rotacions les considerava innecessàries.
No, però també va dir que De Jong hauria de descansar aviat perquè aquest ritme no es podia aguantar, va venir a dir, també.
Sí, ho va dir. Escolta, mentre està quedant un programa dur, difícil i pessimista, hem de prendre mesures. Salmurri, bona nit.
Que vagi bé.
Va, Marta, també, a descansar.
Bona nit.
Ara ho acabarem de dubar tot i tornarem per uns minuts al Wanda, perquè sap greu, però alguna cosa hem de dir del partit d'ahir.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit...
A casa tinc formigues...
Al Club de la Mitjanit...
Vaig trobar-les un matí...
A Catalunya Ràdio...
Sobre un arbre de la cuina... I cap producte les ha fet fugir...
Bona nit. En el sorteig del Super Show cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
42.593, 4, 2, 5, 9, 3, de la sèrie 55.
I també 4 números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
De la mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Aquesta nit amb el Ricard Torquemada, la Sonia Gelmà, l'Oriol Domènech, el Jordi Costa, el Moisés Llorenç i l'Àlex Dalmas. Àlex, què et va deixar el partit d'ahir, la derrota al camp de l'Atlètic de Madrid?
Home, sensacions no massa bones. Sensacions una mica de tornada, no? De tornada una miqueta cap a on veníem, no? Jo vaig veure certes tendències que al principi potser no hi eren, no? Un equip més estàtic, un equip que havia guanyat dinamisme al principi que torna a ser estàtic, aquest 4-4-2 replegant amb dos jugadors més despenjats. Crec que va posar en evidència una cosa molt evident, una cosa que no és d'ara i que ve dels últims anys, i és que quan Messi no maquilla la cosa, doncs passen coses com les d'ahir. I és que tinc la sensació de que per la manera de jugar del Barça has de saber molt bé el que jugues, has de saber molt els perquès i el que vols. I en aquest moment el Barça està atacant més per inspiració individual que no per tenir un perquè, no? És a dir, si tu vols un equip que sigui ample i obres una de les bandes dreta, has de saber per què ho vols, això. Si és per crear situacions d'un contra un, i si crees aquestes situacions d'un contra un, aprofitar-les. Si tu generes l'amplitud, saps que se't generaran uns passadissos interiors que has d'atacar, i el Barça no va atacar, no va fer un contra un, i a més vaig veure un equip que no té risc. Hi ha una dada que a mi em sembla brutal d'ahir i que hi hem passat de puntetes, però és que cap dels jugadors que va jugar ahir del Barça va tenir un índex de fiabilitat de passada més baix del 80%. Això vol dir que va arriscar molt poc l'equip, i quan tu has d'atacar un bloc baix i has de remuntar un resultat, això és massa poc, crec jo.
A tots, entre assenyalar o buscar responsabilitats entre els jugadors i Koeman, aquí guanyen els jugadors, eh?
Per mi sí. Per mi sí, perquè jo crec que és un d'aquells partits que els que van quedar assenyalats són els que considerem una mica les vaques sagrades, no? A Griezmann i Messi, que representa que són els dos millors jugadors d'aquest equip, ni se'ls va veure. Coutinho va entrar, i com si haguéssim entrat qualsevol de nosaltres, perquè no va portar absolutament res. I tot i que és veritat que un altre cop Koeman, des de la banqueta i en moments de dificultat i amb un marcador advers, no ens va donar cap solució, com tampoc ens la va donar en partits anteriors, però si he de posar el focus en algú ahir, el posaria en els jugadors que he comentat.
Ricard.
Per mi, Koeman, aquesta temporada no se li pot exigir més. Vull dir, s'ha fet càrrec d'una plantilla desequilibrada en una situació com la que s'ha... Llavors, aquí podem estar parlant ara i em sembla que és ric de si mig camp de doble pivot, de tres, si trobi solucions. Bé, jo crec que gestiona el que pot com pot i que no podem mirar a la banqueta, però és que a més no per Koeman, és que si mirem a la banqueta amb Setién i mirem la banqueta amb Valverde, i per tant el tema no és de l'entrenador, però és que tampoc diria que és de responsabilitats individuals dels jugadors, sinó de confecció de la plantilla, de desequilibri, de dinàmiques molt diferents, d'un equip que té jugadors que s'estan anant i uns que estan arribant i uns que volen madurar per ser els líders, i per tant l'equip és difícil de governar. Jo a Koeman aquesta temporada no li puc exigir més del que ha fet, que jo crec que ha fet coses interessants fins ara, que hem entrat un moment en aquesta situació de tornar a trobar-nos amb nosaltres mateixos, però fins ara per mi ha estat per sobre de les expectatives.
Jordi Costa, tu sempre mires molt a la banqueta i analitzes i responsabilitzes als entrenadors de les dinàmiques de l'equip. Amb Koeman aquest any li dones cert marge?
No. Jo no els culpo de la dinàmica de l'equip, perquè la dinàmica no només de l'equip, sinó de l'entitat, és un funeral. Llavors, jo el que no faré és culpar Koeman de que vagi malament la cosa, perquè Koeman va agafar un equip després del 2-8 i, en tot cas, el que podia haver fet era ressuscitar-lo. Però no es donen les condicions. No li han fitxat res del que va demanar, llevat de Serginho Dest. És a dir... si tu em dius culpes Koeman d'avui estar deprimit i pensar, quan fa dues setmanes pensaves que el Barça podia lluitar per la Lliga i ara faries una rua si ens classifiquem per la Champions, no culpo Koeman. Ara tampoc em val amb no, oiga, és que jo pongo a los mejores y hacemos lo que podemos. Home, hosti, em sembla molt pobre, i ja no és que no ajudi a l'equip, és que per mi el perjudica. És a dir, hi ha decisions d'ahir, com he vist en altres partits, quan la cosa es torça, que és que són, per mi, que segurament no en sé tant com ell, resulten incomprensibles. I vaig més enllà. Si tu desnaturalitzes el poc que li quedava de cultura a aquest equip, que si doble pivot, que si ataca molt més vertical, que serveixi per alguna cosa. Per anar pitjor, deixa-ho com estava. Vaja, és que a mi em sembla... L'Àlex ja ha posat més matisos. Per mi és molt fàcil. El Barça, quan ataca amb espais, fa mal. Quan ha d'atacar en estàtic com ahir i com en altres partits, és una nulitat. I jo de l'entrenador no li demano que em guanyi la Champions, ni tan sols ara mateix ja que em guanyi la Lliga, però sí que ja hi hagi una mica de matèria gris, que diguis, hosti, això està pensat, podem intentar fer això diferent d'allò que fèiem, perquè això és evident que no funciona. Si el resum és, oiga, esto está muy cardat y pongo a los buenos, a mi em decep.
Mira, setmanes enrere, jo crec que ho comentàvem ara, no recordo després de quina jornada, que donàvem per bo aquest any, encara que no es guanyessin cap títol, si veiem un creixement de l'equip, que anaven en alguna direcció. I aquesta és la sensació que el Borda, que sempre parla de passos enrere, que fas mig pas endavant i el següent partit en fas tres d'enrere. És a dir, que vam començar la temporada amb un punt d'il·lusió i que cada jornada... anem perdent una mica més.
Bé, però la recuperarem.
Sí, tu creus?
Sí, home, sí, segur, segur. Segur, perquè, com dius tu, Sònia, tot és tan efímer. O sigui, ara ens, que ens imaginem que cada setmana estarem com amb la ressaca del Metropolitano, no? Aquest equip de cop i volta ara trobarà un calendari més assequible i encadenarà 3 victòries o 4 seguides.
Bé, 3 o 4 seguides no ho ha fet en tota la temporada. És que si mires la classificació és per plorar.
Però
que has anat al camp del Getafe, al camp de l'Alavés...
Sí, bé, no, però el camp del Getafe... Jo no el posaria al
camp de l'Alavés.
Però has jugat contra el Madrid, contra l'Atlètic de Madrid, contra el Sevilla, contra el Villarreal. Dels 9 partits has jugat contra 4 dels millors equips de la Lliga. O sigui, el calendari no ha estat ideal per un equip com el Barça, que ara mateix no pot estar per grans festes. O sigui, el que vull dir és que som al novembre i que segur que trobarem en algun moment brots verds, però el que hauríem de fer és no passar a l'altra banda, la llei del pèndol, sinó entendre que aquests brots verds formen part del procés, com aquests brots que estem vivint avui, que on s'ajunten les lesions i un partit, deixeu-me dir, el Metropolitano, com el de l'any passat i com el de fa 2 anys. O sigui, que no perdem de vista.
No, però és que el Barça perdi ahir, per mi és...
Clar, és
relativament
possible,
el de menys. No? Sí, entra dintre de les possibilitats. El que passa que... jo sóc més benevolent quan una derrota ve perquè has tingut 3 errades defensives, és a dir, la derrota del Barça amb l'Atlético amb Valverde a la Supercopa.
Jo
acabo aquell partit, clar, acabo aquell partit i dic, home, si has plantat cara, has tingut 3 errades.
Ves el de Valverde al Metropolitano, o clar, dels dos últims
anys. Hi ha un empat amb Dembélé, que fa un gol Dembélé a l'última jugada.
És que hi ha un partit que és... O sigui, no és tan lluny.
Però mig com la d'ahir són molt frustrants, perquè veus que no...
És veritat.
Que no estan a l'altura.
No hi ha capacitat de reacció.
És veritat, però que l'altura... És veritat, que això... Però això passarà. El que jo vull dir és que això no serà la constant de tota la temporada i que aquest equip reaccionarà per veure on arriba. No, tampoc no podem...
No, clar, no podem esperar.
Però
i menys...
Passarà.
Sí, però que tota... O sigui, l'amanida es confecciona en que el partit és un desastre i a sobre perds 2 jugadors, per una setmana ni per dos. És que dius, a més el que et ve, fes tu amb un central... Que d'acord, que tots ho sabíem, que això estava planificat així i que podia passar, estava entre dintre les possibilitats...
Estava molt mal fet.
Que perdessis, exacte, que allò estava molt mal planificat. I ara no serveix de res en recordar-nos de que van ser Dito Dibó i que potser van anar a fitxar un extrem portuguès que és el 8è de la plantilla quan tenies necessitats bastant més importants que la d'un extrem.
Però la veritat que no us decep més veure que l'equip està mort que no que faltin 2 jugadors?
És que...
però és el conjunt el que fa la catàstrofe.
Però
està mort. Pot ser el que et decep més.
Les lesions passen.
Jordi, des de quantes setmanes està mort?
No, com ahir jo no havia tingut aquella sensació.
Doncs això,
de...
per tant, correcte. Per tant, no tenim encara una tesi com per dir que fa 3 setmanes que està mort. O sigui, si d'aquí 15 dies mantenim aquesta sensació que tenim, aleshores sí que tenim un problema. El que passa és que aquest equip en 2 mesos, com dius tu, ha tingut possibilitat d'il·lusionar-nos i ara de veure que està mort.
No,
clar,
però,
és que no donem gaire marge.
On vaig a parar, Ricard, és que no veig... Hem fet una punteta d'il·lusionament perquè semblava que havia canviat alguna cosa, però en realitat ahir ja no hi ha cap diferència respecte a la temporada passada.
Ahir no, però és que és veritat, però és que és un partit...
Clar, però és que estem al novembre, és a dir, no és que s'hagin desinflat i estiguem al febrer i vegin que no poden guanyar res, no.
Però és un partit.
El novembre ja ens afalograma pla.
Si això és una tendència o és un partit.
Moi, ràpid, que hem de fer un joc.
Sí, jo fa 15 dies parlava, i recordo que el Ricard estava d'acord, que el Barça lluitaria per la Lliga, o que plantaria cara per lluitar la Lliga. Jo, després del d'ahir, que jo us dic una cosa, jo personalment amb molt poquet em conformo. És a dir, a mi quan una noia em mirava, quan sortia de festa em mirava, ja havia com triomfat, m'entens? Doncs jo, en què fotin 4 passes seguits, jo ja em conformo. I a mi la primera part és la primera part que havia imaginat, és a dir, del control dels dos equips, és a dir, de fotre't una clatellada, que no comptava amb la redada de Ter Stegen. Amb això no hi comptava. I em dóna la sensació que l'equip, al igual que el Camp Nou contra el Madrid, el penal,
sí,
el desequilibra,
sí,
ahir la Rada Ter Stegen desmunta l'equip completament. I estan 20 minuts a la segona part que l'equip no s'entera. Després ve les rematades de l'Englet, a la rematada de Griezmann, que són regalets per Oblak, però que són arribades, però que són regalets.
La banqueta era molt clara. Escolta, repartirem en aquest moment un joc que havíem fet setmanes anteriors. Preguntàvem del 0 al 10 les opcions del Barça de guanyar aquesta Lliga i ens havien deixat una mitjana de 7.
Aviam 7 si s'atacava el joc al febrer, eh?
O abans. Sònia, tu ja eres pessimista, deies un 5 avui?
Mira, per les lesions et baixaré a 4.
4. Ricard Torquemada, havies dit un 7.
Jo baixo al 4 de la Sònia per les lesions.
Jordi Costa.
Jo baixo al 5 perquè no veig res.
Moi, havies dit un 7.
Sí, jo puc dir que igual entra a Champions. Pot canviar això per entrar a Champions o no?
De moment és la pitjor de Lliga, però vaja.
No, posa-li un 5, posa-li un 5.
Un 5. Sí. Àlex Dalmas.
Jo vaig ser optimista, no?
Sí, un 7.
Vinga, va, doncs ho tornarem a ser. El deixo al 6.
Un 6. Nota més alta. Tanquem amb l'Oriol Domènech.
Jo vaig dir un 7, baixo un punt per les lesions i baixo un punt perquè l'Atlètic se'n va 9 punts.
5, o sigui, 2, 4, 3, 5 i un 6. Queden un 5 paladet. Poques opcions. Això de la possibilitat que el Barça quedi fora de la Champions no ho contemplem de moment, no? Ja tindrem temps més endavant.
Bueno.
Ha estat important el de moment. De moment bueno, no contemplem.
Endavant, com deia el Ricard.
Perdoneu una cosa, aquí estem parlant de l'Atleti a Madrid, que està a 9 punts, però ojo a la Real, que va com un tiro i juga com molt pocs equips a Europa a futbol, eh? Real Societat dona gust veure jugar la Real Societat al futbol, eh?
Jo vull vist el partit de la Real al Camp del Cádiz i si em dius que és un dels millors Barças o un dels millors Madrids, m'ho crec. Ja has tingut un domini absolut del partit, un
moltes
control,
sí,
veies
sí.
Que el gol acabaria caient, i amb un jugador d'una qualitat brutal. O sigui, Januzaj, que és el més risc irregular, una exhibició, Oyarzabal, Silva, Miquel Merino, és que...
A mi m'agradaria, però ho veig molt, molt complicat.
Sí, jo crec que se'ls farà llarg, però que tenen un
equipat... Tinc el Damià Aguilar esperant-me des de Portugal i diu que vol anar a dormir. O sigui que...
Xavi, deixa'm dir, per acabar amb alguna cosa optimista, Osasuna, Càdiz, Llevant... València...
Sí, sí. Arribar al Barça per evitar el descens, o què?
Ai, costa.
Rivals directes ara mateix, eh?
12 de 12.
12 de 12 en els 4 pròxims partits, que són els rivals que citava el Costa.
Com diu el Juanito Jiménez, el company meu al diari, cada partit d'aquests ja és una final.
Nois, bona nit, gràcies a tots.
Bona nit, abraçada.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit. El Club de la Mitjanit. A Catalunya Ràdio.
Me están diciendo que desde 1997 hay una pista y que nadie lo ha investigado.
7 anys després del segrest de Maria Àngels Feliu, es reobre el cas amb una pista fiable que ningú va fer cas en el seu moment.
S'anuncia una exclusiva en la revista Interviu sobre el cas Olot.
Aquest dilluns, a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat, viu els últims capítols del segrest en primera persona.
Posa't els auriculars.
El segrest. La primera sèrie binaural en podcast de Catalunya Ràdio.
No ho sentiràs. Ho viuràs.
El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.
Sant Joan sa bicicleta. Te fa i rodes planeta.
David Aguilar, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavi.
Quants catalans han estat campions del món a la història? Tens la dada?
Sí, són 11, que sumen 21 títols. Marc Márquez, que en té 7, Dani Pedrosa amb 3, Cribillé amb 2, Cito Pons amb 2. I després, títol individual, només per Toni Elias, Pol Espargaró, Tito Rabat, Emilia Alzamora, Maverick Viñales, Àlex Márquez i ara Albert Arenas.
Com ha estat el diumenge triomfant d'Albert Arenas, que ens ha fet patir una miqueta?
Jo diria que ha estat molt tens des del minut 1. Han passat moltes coses, hi havia moltes variables en aquesta cursa. Jo he vist un Arenas que ha pilotat molt sol, que ha tingut molt poca ajuda d'altres pilots KTM i, en canvi, els pilots Honda jo diria que eren un exèrcit.
El dia que has de guanyar el Mundial acabes 12è i et serveix per guanyar el Mundial. És el que té aquesta categoria Moto3, que és molt imprevisible i de les tres és on passen coses menys esperables, no?
Com més enrere es produís la lluita, més afavorit sortir a Arenas. Hi ha hagut un moment en què els tres que han pujat al podi han tallat la cursa i aleshores era ja impossible arribar al podi. Arbolino ha acabat el 5, Ogura ha acabat el 8 i Arenas el 12. Però fixa't el que són les coses, que si Arenas avui no hagués puntuat, amb les posicions dels rivals, cinquè i vuitè, igualment hauria estat campió del món.
Uh-huh. És el que té mototeres. Què és això del gelat?
El gelat, doncs mira, que el 2018 passava un mal moment i a Jerez va decidir, abans de la cursa del diumenge, menjar-se un gelat bastant enorme, segons les seves paraules, i uns periodistes el van enxampar. El cas és que els va dir als periodistes que si a la següent cursa de França feia entre els cinc primers, els convidaria a sopar, i els va haver de convidar a sopar perquè va guanyar la cursa. I avui, quan s'ha aturat amb un revolt determinat, que era el revolt número 5, on l'estaven esperant amics, família i el seu amic també, Àlex Rins, doncs s'ha trobat que la persona que li cuida els cascos havia muntat un carro de gelats. L'eslògan d'aquest títol mundial de l'Albert Arenas és Albert Arenas Ice Cream Factory. Ha baixat de la moto, s'ha posat la samarreta de campió, s'ha canviat el casc, però abans ha menjat un gelat de xocolata i stracciatella, que és com aquell gelat que ell va menjar-se el 2018.
L'any que ve Moto2 per Albert Arenas, oi?
Sí, i a més, debuta aquest dilluns mateix. Tenia previst anar-se'n a Jerez per carretera aquest dilluns per un test al circuit de Jerez, per pràctica, jo crec que amb bon criteri, evidentment, han decidit cancel·lar el test de Jerez i activar una jornada de test aquí, a Portimao, aquest dilluns, perquè l'Arenas pugui provar la seva nova moto.
Amb l'Albert Arenas, campió del món, podem pensar en una futura estrella a MotoGP?
Aviam, jo crec que no tothom és Marc Márquez, això per començar, però és que ni Joan Mir ni Valentino Rossi són Marc Márquez, això per començar. En segon lloc, ahir el Jorge Martínez Espar, el Tot Gira, ens deia, jo crec que Albert Arenas és pilot de Moto2 i de MotoGP. Una altra cosa és que pugui ser campió. La seva adaptació, evidentment, marcarà una mica o ens donarà aquella pista per saber si podem començar també a seguir-lo molt de prop a Moto2.
El Mundial de l'any que ve, que us han explicat? Mantindrem aquestes circumstàncies especials? Us han donat algun input que ens faci ser optimistes i que hi hagi més desplaçaments, es canviï el continent, algun espectador als circuits?
Començar a Qatar, jo veig perfectament que el Mundial començarà a Qatar. El que no tinc clar és que el Mundial després pugui anar a Argentina o a Estats Units. És més, et puc explicar que Carmelo Ezpeleta ha parlat amb els qatarians i els hi ha demanat si serien capaços d'organitzar dues curses d'entrada amb la previsió que no es pogués viatjar a Amèrica. Per tant, jo no sé què passarà a partir de mitjan 2021, però que l'inici del 2020 serà en aquests termes, jo ho tinc bastant clar. És la impressió que tinc. Esperem que es puguin fer, jo què sé, 20 curses o 18 o més de les que s'han fet aquest any. De fet, hi ha tres circuits reserva, un dels quals és Portugal. I aquest circuit, la veritat, és que agrada bastant.
Has dit 11 campions catalans, 11 campions del món catalans, amb Albert Arenas,
sí,
avui.
Sí, que sumen 21 títols.
21 títols mundials. De 21 mundials, quants has cantat?
Mira, et diré els que no he cantat. Els dos de Cribillé, els dos de Sito Pons i el de l'Emili Alzamora. 5 títols que jo no he cantat.
Acabem abans. 16 de 21. No està malament.
Sí.
No està malament. Déu-n'hi-do.
Des del 2000.
20 anys. I per molts més. Damià, gràcies. Bona nit.
Esperem-ho. Adéu, bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Quan moment per tancar el club, Sergi. Hi ha hagut dues victòries dels equips catalans a la seva. Ha guanyat el Barça i la Penya.
El Barça ha guanyat a la vista del Saragossa 85-97. La Penya ha fet el mateix a Guipúscoa 68-99. Per cert, el Manresa ha perdut a la pista del Madrid per 100-78.
I el Barça de futbol sala que ha tornat a ensopegar.
Empatat a 2 amb l'Opa Rulo al Palau, que és el cuer de la categoria.
I en handbol el Granollers femení, que s'ha quedat fora d'Europa.
Ha quedat eliminat als vuitens de final de la European Cup després de perdre per 20-34 contra l'Elx.
Moment de...
de tancar el Club de la Mitjanit i d'agrair la feina de l'equip que ha fet possible el programa, l'Aina Grau a la producció, l'Isma Febrian al control de l'Estudi 5 i a la direcció audiovisual, la Júlia Paricio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I avui el record especial és per a dues personetes que són una debilitat personal. Dos terroristes professionals, que ningú no s'espanti perquè són nens. Dos nens que es fan grans i que suposo que amb el temps arribarà el dia que deixaran de fer cas al seu tiet pesat. Mai no canvieu, Max i Mateu. Bona nit i bona setmana.